Ruby, baby, go Ruby.
I doncs,
què dius? Per què m'has... M'has rugat el guió? No me'l tiris a sobre. Però això què és? Això no és la ràdio ni és res.
És bo, eh?
És molt bo.
Guerra de guions.
Ara l'estem, evidentment, tornant a posar, planxant.
Escolteu,
el guió, home.
Planxant el guió.
Bona tarda, Lolita.
Hola, què tal?
Lolita Bosch, benvinguda a l'Estat de Gràcia cada tarda d'aquest dia.
Cada tarda, no.
Cada tarda d'aquest dia.
D'aquest dia, sí. Que no direm quin dia
no,
és, però
no
és dimecres.
És correcte. Ens ve a explicar històries extraordinàries, per exemple, com la que tens... Toma, ja! Ja no la veus. A veure, com expliques avui la història de, de la capa?
Jo te l'envio per tu, perquè no et perdis.
Ai, senyor.
Jo ho sé tot. Vols,
no, que et perds,
mira,
et perds.
Mira.
No l'estripis!
Ai, l'he estripat, de veritat.
Oh, bueno.
Ai, m'he emocionat.
I ara l'està posant una sobre l'altra.
M'he emocionat, tio.
Agafa el meu, filla. Sí, agafa el meu, dóna'm l'estripat a mi.
No, que jo tinc marques aquí.
Ai, senyor, quin embolic. Escolta'm, tot bé?
Però que jo m'ho sé, molt bé, sí. Moltes gràcies. I tu?
Bé, molt bé, molt bé.
I el macho ibérico que portes a dintre?
Macho ibérico, què passa? Ho vam dir l'altre dia, tenim aquí un ADN 95% ibèric.
Que fort, ostres.
Bueno, és així. A veure, què et sortiria, tu?
Uf.
Barreja, tope.
Jo crec que sí, tio. Sí, estic segura. Sí.
Què creus que pot haver-hi dintre del teu ADN?
Meu?
Sí.
Africà,
sí?
Centroamericà,
sí,
asiàtica...
Oh, nen.
Jueva...
Però bueno...
Jo crec que sí, un festival de...
Festival de l'ADN!
Festival de l'ADN, jo crec que sí. Hey, el Hendrix, què li sortiria?
El Hendrix era mig... El que, sabia dels, no, el que sabia dels seus pares era... Un era negre, que no sé si el pare o la mare, em sembla que era el pare. I la mare era índia americana, nativa americana.
Ah, és veritat. Mm. Mira, jo tinc una amiga que es pensava que era índia. Ara ens ha agafat per l'ADN aquest mes, ja se'ns passarà. Però tinc una amiga que es pensava que era índia americana, ha crescut com una índia americana i ara s'ha fet la prova i és 100% irlandesa.
Veus? Els irlandesos estan molt escampats, en general.
Molt escampats.
I després passa al revés, també. Gent que és
molt...
Escampagut
molt.
Sí, exacte. I després fan el que fan.
Exacte.
Hi ha molta gent blanca que es creu molt blanca i que creu en el supremacisme blanc. Aquell, no vas veure aquell vídeo, no sé si ho vau veure vosaltres a casa.
Ah, sí.
Un noi supremacista blanc que li van descobrir...
Que
tenia ADN negre d'africà.
No, aquest que dius tu que és molt bo és un documental d'un hongarès. Que dirigia el partit dels ultranazis a Hongria i es va fer la prova d'ADN i era 80% jueu. És una mica d'atòmetre confuso.
Doncs, i com tu pante lo
comes. Però n'hi ha un que es va fer... Unes proves que es van fer en directe a no sé quanta gent i hi havia cosins entre el públic.
Clar.
I la gent s'abraça. Oh, mi primo, diquita d'ahí, hombre.
Ara m'acaben d'arribar informacions que els dos pares de Hendrix eren afroamericans, però no estic tan segur, de la teva seguretat. Ara buscarem informació. En tot
el
cas,
Jimmy?
A mi em sonava això, de natiu americà.
Bé,
en tot cas, escolta, nosaltres ens n'anem ara cap a Argentina. Argentina, estat espanyol, per explicar la història de la Carla Rutilo Artés, amb qui, en efecte, li deien Carlita, que va morir a principis de l'any 2017.
Sí.
I el casal argentí de Catalunya es lamentava públicament de la seva mort amb una notícia en el seu portal que duia com a títol «La culpa no és del càncer». Falleció Carla Rutilo Artés Company. Per què no és del càncer? Explica'ns-ho.
Molt grande aquesta tia. Molt, molt grande. Mis respetos a los hijos de Carla, si nos están escuchando, porque viven aquí. La Carla Rutilo Artés era... Fixa't, és una història al·lucinant, la d'aquesta nena. Ella va néixer al Perú, al barri de Miraflores, de Lima. Aleshores, el seu pare... Espera, ara com que tinc això trencat ho he de passar així a poc a poc, però el pare de la Carla,
sí.
Ella va néixer el 8 de juny del 75.
Uh-huh.
El pare el van assassinar el 19 de setembre del 76, ¿vale? A Bolívia, perquè la família... Ella va néixer a Perú, llavors se'n van anar a Bolívia perquè els pares, l'Enrique i la Graciela, formaven part de l'Exèrcit de Liberació Nacional, el uh-huh. ELN. El pare el van assassinar el 19 de setembre i aleshores... La mare de la Carla, que era la Graciela, i la Graciela, el dia 2 d'abril del 76, quan la nena tenia encara no un any, se la van entregar a les autoritats argentines, que era una cosa que es feia molt. Això es deia Operació Cóndor, que era que totes les dictadures de Sud-amèrica col·laboraven entre elles. Sí,
I amb la CIA.
Sí, l'Operació Condor ho va muntar als Estats Units. I aleshores el que feien era, per exemple, segrestaven fills. Ara hi ha una història molt famosa de dos germans que van segrestar a l'Argentina amb el fill d'una dona torturada, i els van anar a deixar en una plaça a Valparaíso, Xile. Llavors la família els va trobar allà. Això que fas, que és que segueixi o que m'acosti al micro o que no m'enrotlli?
Que t'apropis al micro.
Que m'apropi al micro. Tan bé que sona avui aquest micro, jo estava provant. Sona molt bé avui el micro de Catalunya Ràdio.
Va, tira!
Vale. No, llavors es feia molt que feien això, o sigui, segrestaven nens i els portaven a les autoritats d'un altre país, que és molt bèstia.
Pues sí.
I això és el que li van fer a la Carlita, li deien Carla Rutil Ortés. Aleshores, quan les autoritats bolivianes van matar el seu pare i després la van detenir a ella amb la seva mare, Graciela, i la van entregar a la Gendarmeria Argentina, que les va portar, hòstia, el meu guió és patètic, a un centre clandestí de detenció que es deia Automotores Orleti. Uh-huh. I allà hi havia un torturador que es deia Rufo, que va començar a torturar sistemàticament a la mare amb la nena al davant, perquè la mare parlés. Molt bèstia. I aleshores, la nena, que era un bebè, amb amenaces de fer-li mal al bebè o amb amenaces de fer que la mare, que la nena se n'adonés que la mare estava cridant i tal, i no podia fer res, llavors la feia plorar i tal. La va estar torturant molt temps, molt bèstia, allò d'aquest senyor, i fins que va matar a la mare. I quan va matar a la mare, aquest senyor, el Rufo, vale?, es va quedar la nena i se la van dur a casa seva, com si fos la seva filla, la va apropiar, i li va canviar el nom, li va posar Gina.
Quants anys tenia la nena?
No, n'havia fet dos encara.
Hòstia.
Se la van portar a casa seva, li va fer creure que era la seva filla, i durant 10 anys, li va estar pagant pallisses gairebé cada nit i abusant-ne. Molt bèstia la història d'aquesta nena. Terrible, no? I aleshores al cap de 10 anys, les mares que en aquella època eren madres de la Plaça de Mayo, van començar a fer córrer les primeres fotografies de les filles que s'havien endut, perquè no sabien quines havien nascut, quines havien donat a llum o quines no.
Sí, sí, sí.
Donat a llum es diu en català, no? Quines havien parit, quines no. I tal. I aleshores, l'àvia de la Carlita la va reconèixer. L'àvia, que era catalana, estava a Cuba, i aleshores va venir a l'estat espanyol, va arreglar els papers i se'n va anar a Argentina a buscar-la, en plena movidón, se'n van allà a buscar-la. I aleshores un jutge li va haver d'explicar a la nena els seus orígens, perquè el Rufo no li va explicar, el Rufo i la seva dona se'n van anar pròfugos, i un jutge li va haver...
Quan els hi van treure la nena, llavors es van escapar.
Es van escapar. I aleshores un jutge li va explicar a aquesta nena, que aleshores tenia 10 o 11 anys, que no era filla d'aquest senyor que l'havia torturat, que aquest senyor havia acompanyat la seva mare fins a l'havia torturat a la mare fins a la mort, que ella tenia aquests traumes de... Per això deien que no era culpa del càncer, era la seva mort, era culpa de tanta tristesa acumulada, diguéssim. I aleshores el jutge li va explicar a aquesta nena qui era i li va entregar a l'àvia, vale? que era d'aquí. I aleshores l'àvia la va agafar i van venir a viure les dues a l'estat espanyol. I durant molt temps, la Carlita va estar, bueno, durant molt temps, no sempre, que va estar col·laborant amb les àvies, enviava cartes a les abueles des d'aquí i els deia: quiero que nunca olviden que soy Carla Rutila Artés y que ustedes ayudaron a mi abuela a encontrarme y que gracias a ello estoy viva y estoy aquí.
Déu-n'hi-do la història que ens està explicant ara mateix. Una de les moltíssimes històries de nens apropiats, i en aquest cas, clar, normalment la història que havíem sentit era un general de l'exèrcit que havia agafat una nena, però que no era directa. Però clar, en aquest cas és un torturador que agafa la nena, que posa davant de la seva mare per torturar-la.
Fins que la mata.
Que abusa d'ella durant tots aquells anys.
I pallisses quasi nocturnes.
Que és un autèntic desastre. Arriba a Espanya i es queda a viure amb la seva àvia.
Es queda a viure aquí amb la seva àvia.
Real.
Amb la mare de la seva mare.
Amb la mare de la seva mare durant uns anys aquí a Espanya.
Sí. Aquí a l'estat espanyol durant...
Però suposo que en algun moment torna a Argentina.
Anys. Sí, i aleshores enganxen els seus apropiadores, es diu Argentina, perdó, que eren l'Eduardo Rufo, que li deien el Rufo, el torturador, i la seva dona, la Amanda Cordero. I aleshores, després de 23 anys, ella tenia por de tornar a Amèrica Latina en general, no? Perquè, clar, ella havia nascut a Perú, les autoritats de Bolívia la van entregar a Argentina, van torturar a la mare fins a matar-la. Ella va créixer en una casa despietada, diguéssim, no? Però al cap de 23 anys va decidir tornar i declarar mirant a la cara, que això la honora, cara a cara amb el seu segrestador.
Sí, l'havien atrapat
el Rufo. I aleshores la van portar a judici i ella, en directe, li sostuvo la mirada, diguéssim, que això s'ha de ser molt valenta, jo crec, molt valenta. I va aconseguir que el detinguessin. I aleshores el van condemnar, el Rufo, gràcies a aquesta nena, que és la primera neta recuperada de les abueles de la Plaça de Mayo. És bèstia, la història d'aquesta nena. Aleshores, ella després va viure aquí, a l'estat espanyol, es va fer...
Perdona, el van condemnar, aquell home, no?
El van condemnar. Sí, el van condemnar bastants anys. Amb ella i la seva dona.
Dir alguna cosa, el pare? Que confessés, que digués, ho sento...
Ara hi ha un moviment superinteressant a l'Argentina, que jo crec que... jo sempre penso que hi ha coses que no els fem prou cas, però aquesta és una de les coses que penso que no els fem prou cas, que és filles legítimes de torturadors, no segrestades, sinó, per exemple, aquesta, no és el cas de la Carla, però el Juan Carabandier, per exemple, que és un net molt activista, els seus cosins, ell va ser apropiat, doncs els seus cosins de la família apropiadora, que ells pensaven que era adoptat, no apropiat, eren fills de torturadors, perquè moltes vegades el seu militar ve de família. Aleshores, ara ha sortit el moviment dels fills de torturadors que apoyen, recolzen...
Fills naturals.
Fills naturals, fills de veritat, fills biològics, vull dir, no de veritat. Jo, que tinc una filla adoptada, no tinc d'això. Però fills biològics dels torturadors,
sí,
que han decidit posar-se al costat dels netos apropiados. És al·lucinant el que estan fent aquesta gent. Jo els trobo absolutament al·lucinant, perquè és molt difícil dir que no. Diguéssim, jo me'n recordo molt un llibre que aquí a l'estat espanyol no es trobava, però jo de Mèxic em vaig portar diversos exemplars, que era sobre els fills dels nazis.
Sí,
te'n recordes?
Sí,
la gran majoria no van voler tenir fills, no es van voler seguir reproduint. Mm-hmm. I llavors, i molts es van fer alcohòlics i drogadictes,
difícil,
es van intentar suïcidar.
Que
bèstia ser fill d'aquest senyor.
Que difícil saber que els teus pares han fet aquestes coses. Sí.
Clar, i a l'Argentina, com que és tan classista, com tota Amèrica Latina és tan classista, els fills dels torturadors fins ara estaven callats i, de fet, n'hi ha alguns que inclús han amenaçat els nets apropiados i les netes apropiades per si parlen i tal. Però n'hi ha d'altres, com els cosins del Carabandier, que van dir, no, nosaltres apoyarem el nostre cosí, diguéssim, no? Perquè aquest tio ha crescut aquí. I a més, ells sempre diuen, els nets recuperats sempre diuen, que han crescut una mica amb la sensació de ser l'enemic de la família, perquè com que són tan... s'ha de ser molt de dretes per recolzar la dictadura del Videla i quedar-te un fill apropiat i nascut bajo tortura i tal, no? Mm-hmm. I aleshores, el moviment que lidera una noia que a mi em té absolutament fascinada cada vegada que fa una conferència, l'escolto i tal, estan molt afectats, aquests nens, no? I estan molt avergonyits dels seus pares. I molts no volen tenir fills perquè tenen por de la genètica.
Bueno, ara estava pensant que també, no en tinc ni idea, perquè és molt difícil posar-se a la pell d'aquesta gent, però estava pensant que igual també és una manera de sobreviure emocionalment. És a dir, has de decidir entre tu o els teus pares. I no sortir-se'n implica, doncs, portar-ho malament, alcoholisme, etcètera, etcètera. Sortir-se'n és matar metafòricament els teus pares, sí, és acabar denunciant-los, com si diguéssim.
Hi ha poca
però
gent
clar,
que ho ha
difícil,
fet, és molt difícil. Hi ha molt poca gent que ho ha fet. Aquesta que es diu Erika... És que té un cognom alemany, que jo... Rodenberger o algo així, però Erika, nieta torturadora argentina, hija de torturadora argentina, és al·lucinant el bé que parla, la tia, com sa capacitat per explicar-ho. Però no només ha perdut el pare, ha perdut a tota la família, diguéssim, o sigui, ha perdut absolutament a tothom És com una traïció, no?
Clar.
Perquè això és una mica l'omertà, i segueixen fins avui i tal.
Déu-n'hi-do.
Total, la Carla va tornar.
Això, va tornar,
sí.
Va aguantar-li la mirada
va
al
la mirada
seu pare.
Rufo, sí, li va dir, al seu apropiador.
No tenia dudes de que no aguantara mi
sí.
mirada, no?
Va arribar, imagina't, la nena la van recuperar quan tenia 11, va tornar amb 34 anys. Ella ja havia estudiat cuina aquí, a l'estat espanyol, era cuinera i era mare soltera de dos fills. I la tia i va créixer amb la seva àvia, la Sacha, no? I aleshores va tornar i després de 23 anys sense veure aquest senyor, amb un judici li va aguantar la mirada fins que el tio la va baixar, que no ho puc ni imaginar, diguéssim. I
es va quedar a viure allà, ella?
No, va tornar aquí i no volia tornar a Amèrica Latina. Tenia molta por, que això jo ho entenc, perquè És com la gent que ha sortit a l'exili. O sigui, per més que tens por del lloc, llavors quan tornes la por és orgànica, és una cosa super, et surt sola, d'agafar la mateixa línia de vol amb la que vas sortir. O sigui, coses així, com molt simbòliques.
Sí, sí, sí.
I aleshores ella no volia tornar, però va tornar al cap d'uns anys a un altre judici, perquè... No, al revés, perdona. No, sé que explica malament, he trencat el guió, però ara m'he recordat. Perdona, Carlita. No, ella va decidir que es quedava a viure allà, que aquell era el seu país i que era el país dels seus pares biològics i que es quedava a viure allà per legítimo derecho. I on no va tornar gairebé va ser a Europa. Però va tornar una vegada perquè ella va decidir guanyar, no? I aleshores, quan va tornar, va dir no, jo guanyo, em quedo el país, aquest senyor se'n va al Talego i jo em quedo el país i porto els meus dos fills aquí. Tot i que li hauria costat molt, perquè els llocs tenen
memòria.
Sí, el que
deies, sí,
no?
Sí, sí.
I aleshores, a Itàlia es va fer un judici. És que aquestes coses a l'estat espanyol ens sorprenen molt, perquè aquí no s'ha jutjat mai res. Però res. Però altres països una mica més civilitzats es jutja, per exemple, el que va fer el teu exèrcit durant l'Operació Condor. I l'exèrcit italià va col·laborar amb l'Operació Condor, que és aquesta operació de militaritzar el Cono Sur, que us deia abans que intercanviaven nens i nenes i víctimes i segrestats i tal. I la Carla va tornar a Itàlia a declarar contra la gent que havia fet l'Operació Condor italiana, perquè ella tenia la nacionalitat europea i argentina.
Doncs aquesta
i
és la història.
Va morir d'un càncer, pobreta.
Aquesta és la història brutal de la Carla Rutilo Artés i de tants i tants altres nens i nenes apropiados, com explicava la Lolita. Per cert, ara em deien Erika Leder, pot ser?
Erika Leder,
eh?
Ostres,
busqueu-la. Busqueu informació.
Lederer. Erika Lederer. És al·lucinant com parla aquesta noia, perquè,
doncs,
a més... Se li veu el dolor de ser filla d'un apropiador. Jo l'admiro molt.
Aquesta és una de les coses que ens agraden també de la secció de la Lolita, que una informació i un coneixement ens porta a més coneixement i a ganes de saber més. Gràcies,
a vosaltres.
Gràcies, Lolita.
A ti, Erika.